ja ho sabeu, quan arriba aquesta hora del divendres és moment per parlar de cinema. I és que arriben les estrenes a la cartellera de Sant Cugat. Àngel Comas, molt bon dia.
Hola, què tal, Alba?
Aquesta setmana no arriben masses pel·lícules a Sant Cugat. De fet, un parell. I a més, una d'elles és d'aquestes d'animació.
De dibuixos, que són les que t'agraden a tu.
Potser és que, com diem a vegades, sí que m'agrada.
Ah, ja ho sé, ja. I aquesta t'agradarà, aquesta que d'animació?
Aquesta no l'aniré a veure.
Per què?
Perquè les ovelles, a més em sembla que és una seqüela, que no és cosa nova, no m'acaba de fer
No,
res.
Però tu comptes ovelles a la nit?
No.
No? Llavors, clar...
No tinc problemes, dir-ho.
Ara, imagina que tu comptes ovelles i llavors resulta que aquesta pel·lícula dius, mira, l'ovella aquella que tenien en els somnis.
Doncs no serà la Shawn, que em sembla que és el nom de l'ovella.
Ho sento no per l'ovella perquè no comptarà amb la teva presència.
No.
Què farem, no?
No passa res, escolta.
No es pot néixer ovella i pensar en l'Alba?
Tampoc.
Ai que no?
No sé, pensa en les ovelles.
Ah, no sé, ja, em sembla que hi ha algun relat que parla de les ovelles i em sembla que un que, si no m'equivoco, es va portar al cinema, que va dir Tim Burton, deia alguna així com si les ovelles somiaven.
Ah, doncs...
Clar, és una perspectiva interessant, no? Perquè...
Tot el de Tim Burton és així una mica surrealista i delineat.
Ah, sí, no, però la novel·la era el títol que deia...
Una cosa,
és que no recordo quina era, però ara m'has agafat així. Però clar, és que no sé si val la pena néixer ovella, perquè tu saps que una ovella acaba sent decapitada, no? Per tant, les pel·lícules de dibuixos animats que parlen d'ovelles i de coses així, d'animals així, són una mica molt morboses, perquè el nano que va veure allò potser no pensa que després acabarà sent un bistec, no?
Clar, o les costelletes a la brasa...
I no sé...
Això... Ja n'hi ha més de pel·lícules d'ovelles, i aquelles del Wallace and Gromit també surten ovelles, oi?
Sí, és veritat, també.
Hi ha una ovella així mig protagonista,
sí.
I d'animals de granja també hem vist més pel·lícules, la del porquet, el Babe...
Sí, també, imagina't, jo penso que les pel·lícules
fins
dibuixos...
Fins i tot parla...
Sí, i clar, però imagina't el perverses que són, perquè de fet els humanitzen aquests animals quan després es converteixen en plats per sobreviure al ser humà, els que no són vegetarians, clar.
Que són, podríem dir, potser la majoria, no?
La que són la majoria, no?
Vegetarians, escolta, no passa res, formen part de la cadena alimentària...
Sí, però... No. Si
també tots els dibuixos animats són animalons, tenim el rei león, clar, els lleons sí. Els mengem.
No, perquè no podem.
Tot arribarà, espera't.
Tot arribarà.
I altres animals que també simpatitzem, ara em ve el cap al de la Sirenita, el Sebastián, el cranc.
Sí, tot. Doncs... No, però t'imagines tu, la publicitat d'aquí, diu, vine a veure l'ovella tal, fins que abans de que sigui convertida en una costelleta.
En una costella a la brasa.
Seria una publicitat d'aquella de nassos, eh?
I el que passa és que fins i tot, o almenys quan som més petits, quan vas a... Jo me'n recordo de pel·lícules així de dibuixos animats, que els humans malvats volen pescar els peixos per menjar-se'ls i penses, que dolents.
Oi que sí?
Però clar, no fas la reflexió, escolta.
I això I això
quan anem a la peixateria no hi pensem en això.
I això tot ho va començar un senyor que es deia Walt Disney, que va humanitzar el Bambi. Tu vas plorar amb el Bambi, segur.
És que no m'agrada Bambi, me la van regalar una vegada per al meu aniversari i diria que és el pitjor regal de la meva vida, imagina't.
Sí? Per què?
La vaig veure una vegada i no em va agradar. A mi el Bambi, aquella pel·lícula
tan... És molt tendre, amb la mama i tot allò,
massa
no?
Massa tendre.
I Dumbo?
Dumbo sí.
Ah, sí? Perquè vola.
És diferent, no ho sé, és més simpàtic que el Bambi, no? Tot i que el Bambi hi ha aquell personatge, el tambor, que és el conill, que també és simpàtic, però Bambi l'he vista, no sé si un parell de vegades, i, escolta, és massa dura, no?
Sí.
També hi ha aquella del Perro de Flandes,
ah, sí, també,
que també és en dibuixos animats, i que també és una pel·lícula... És una pel·lícula dura.
És que les pel·lícules de dibuixos animats és com els contes infantils. Són perverses. Molts, si vés a mirar bé, i a més moltes fa por. Bambi, per exemple, jo recordo no sé quin nen que la va veure, que em va explicar que li feia por.
Feia por Bambi?
Sí.
Ostres, mira.
No sé quina seqüència era, però que li feia por.
Al meu germà li feia por Toy Story.
Clar.
Perquè tenia por que les joguines, quan ell dormís,
sí.
Es despertessin i fessin qualsevol cosa.
Sí,
déu-n'hi-do.
Sí.
Tot una anàlisi.
I tant.
Els dibuixos animats.
Bueno, aquesta pel·lícula que...
Si et sembla, escoltem com sona.
Bueno.
I després en parlem.
Val.
Diviértete con la oveja Shawn y su rebaño. en un viaje sorprendente. A la gran ciudad. Ahora, para reunir a toda la familia, necesitarán un poquito de poder ovejuno y mucho trabajo en equipo. Y para no meterse en líos, tendrán que pensar deprisa. Ponerse elegantes. Y saber comportarse.
En definitiva, la sinopsi diu així, diu, Shaun, qui és aquesta ovella, iniciarà una aventura per endinsar-se a la ciutat en la cerca del seu granger. I, de fet, diuen que és una adaptació en format de llargmetratge de la sèrie homònima del Shaun, la ovella.
Sí, recordo que veu una sèrie, però no, la veritat és que no. No és la meva especialitat, ja ho saps. Bé, és una pel·lícula de dibuixos animats, suposo que estarà ben feta, i el que jo no vagi amb aquestes prevencions que hem dit fa un moment, doncs mira, pot ser interessant, no?
Per passar una estona, un empatit. Cinema familiar, també, no?
Sí, sí.
Mira, s'acosta el Pont de Maig d'aquí un parell de setmanes.
També, és veritat.
Anar al cinema.
És veritat.
En família.
I ja està. I prou. No, no crec, per mi bé, que mereixi que comentari més.
Et sembla si llegim alguna crítica per a aquells que els interessi la pel·lícula, a veure què n'opinen els que l'han vista? Mira, Wendy Eady, de The Times, diu, afegeix un argument de pes al fet que hi ha un mini renaixement del cinema familiar al Regne Unit en aquest moment. Una pel·lícula britànica, la de l'Ovella Shaun. Potser també per a aquells que estiguin acostumats a veure-la a la televisió, amb aquesta sèrie que dèiem,
segurament.
Els nens britànics, doncs, deu ser potser més engrescador, com seria per als nens d'aquí, per exemple, un Doraemon a la gran pantalla, les pel·lícules que fan, fins i tot del Shin-Chan, no?
Sí, a mi, com llegies la crítica, estava pensant si l'havia fet un nen, la crítica. Perquè, clar, no, clar, és...
No,
perquè, clar, els nens no tenen accés als mitjans de comunicació. I per fer una pel·lícula...
Seria interessant, oi?
O seria més interessant.
Que les crítiques d'edició la fes al seu públic.
Jo, la veritat, sóc incapaç de posar-me la pell d'un nen que va destinada a fer una crítica, mira...
Mira, el Peter Bradshaw del The Guardian diu, aquestes ovelles desafien els estereotips, són feroçment independents i hàbils, són els éssers humans els que semblen ser uns conformistes.
Això és interessant.
Doncs exacte.
És interessant perquè d'aquesta manera, a través d'una pel·lícula de dibuixos, et pot donar una visió de l'existència que sempre te la donen. A vegades és molt conservadora, com a les de Walt Disney, per exemple, i a vegades no ho són així, depèn de com sigui.
Doncs transgressor pel que podríem dir, no? Aquestes, allò que quan la gent no es qüestiona els perquès, dius, ostres, semblen un ramat d'ovelles, van tots
sí,
en la mateixa direcció, sense plantejar-se res.
Hi ha una pel·lícula de Luis Buñuel que es diu L'Àngel Exterminador, que comença amb un ramat d'ovelles i després empalma amb una sèrie de burgesos que entren en una casa. És a dir, que amb això s'ha fet molts simils.
Escolta,
no? Hi ha una de Chaplin que també se m'acaba.
Al final, les ovelles...
Sí, sobretot si són amb un ramat.
Sobretot si són amb un ramat i es qüestionen el símil amb el ramat d'ovelles o el ramat de persones que a vegades sembla que fem, doncs té joc.
En general, no podem fer aquest tipus de disquisicions perquè de ramat a ramat ho som tots,
Déu-n'hi-do.
Quan no pots controlar la societat en què vius i quan no pots controlar la gent que t'està governant, per exemple, malgrat el que diguin que hi ha una democràcia, de ramat ho som,
Doncs mira, a través d'aquesta pel·lícula d'animació podem fer aquesta doble lectura, que per cert, no ho havíem dit, s'estrena a tots dos cinemes, tant a Yermo com a Cinesa. I l'altra pel·lícula, que és de la que en farem la crítica, Àngel, que arriba als cinemes d'aquí de Sant Cugat, només arribarà als cinemes a Yermo, també a Cinesa, en versió original subtitulada, i Yermo en català, per cert. Es podrà veure que és l'última pel·lícula també d'un director català, Jaume Collet Serra, que porta per títol Una noche para sobrevivir. Y son así.
Sí. Soy yo. Acabo de matar a tu hijo, Sean. No tenía opción. Iba a matar a mi hijo. Va a ir a por ti, Michael. Va a ir a por tu familia. No tienes elección. Voy a ir a por tu hijo sin piedad. Luego te mataré a ti. Haré lo que haga falta para proteger a Michael.
Doncs ja ho sentim. Una pel·lícula purament d'acció. Quan veiem el nom de Liam Neeson com a protagonista, almenys últimament, després d'aquesta saga que ha fet de venganza, ja sabem per on va el camí. Sota el títol original de Run All Night, produïda des dels Estats Units, com dèiem, pel director català Jaume Collet Serra, i amb guió de Brad Inglesby. No sé si el coneixes, Àngel.
No tinc el gust.
No sé. Tenim el plaer.
No. Aquí hi ha dos temes interessants per parlar de la pel·lícula, a part de que dic que és una pel·lícula d'acció i de mostreig i de persecucions i d'això, la típica pel·lícula d'acció nord-americana, diguem, més aviat de sèrie B, per dir-ho d'alguna manera, encara que estan perfectament ben fetes. Bueno, hi ha molts temes aquí per parlar.
Si et sembla, expliquem una mica la sinopsis perquè els oients es posin en context. Parla de... del que veuran quan vagin a veure Una noche para sobrevivir. Doncs explica la història del veterà mercenari Jimmy Conlon, que està interpretat per Liam Neeson, conegut com el Cavatombes. El persegueixen els crims del passat, però també la policia que li ha seguit la pista durant aquests 30 anys de la seva vida. Quan se n'assabenta que el seu fill Mike corre perill, el Jimmy ha de triar entre el clan criminal del que sempre ha format part o la seva família, a la que va abandonar fa molt temps. Només disposa d'una nit per esbrinar a qui deu la seva lleialtat.
Com es diu que li deien? Amb el
protagonista?
Sí, sí.
Jimmy, no?
Sí, però com li diuen de vull dir...
El Cavatombes.
El Cavador?
Cavatombes.
El Cavatombes. No està mal, la cosa.
No sé, tu la deus haver vist en versió original.
Sí, 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 sí. El que passa que no sé si... Bueno, clar, l'enterrador... Em sembla que li diu l'enterrador, no estic segur. Sí, perquè era un home que...
Al final és això, no? Sí, sí. Deu ser bastant sanguinari.
Sí, però en anglès ara no recordo com sona, però sona més irònic que això, perquè aquí sona una mica així. No, però
són
això...
aquestes traduccions...
Sí, no, és que a vegades no es poden traduir les coses. Igual no recordo com es deia, però em sonava... L'home aquest és un home que, doncs, la seva especialitat és això, no? És enterrar la gent. Enterrar la gent que ell matava. No. Que ell matava, no? O sigui que si necessitava algun servei de la seva família d'adopció, que era una família mafiosa, doncs, no, li demanaven amb ell i porta una trajectòria d'aquelles.
Espectacular.
Llavors es troba en una situació que jo no l'explico perquè no m'agrada ser un spoiler com l'Eva, no?
Que s'explica als finals.
Que avui no sé què fa. Com és que no hi ha l'Eva avui?
La tenim fent feina, que estem enfeinades,
sí, sí,
Àngel, però no pateixis.
Apret ara, perquè un spoiler com ella ara ens aixafaria la...
No l'hem castigat, que no, quedi clar. Divendres que ve tornarem a escoltar-la parlant de cinema.
Vale. Doncs llavors aquí hi ha diversos elements, no? Un és la figura de Liam Neeson, que és un home que fa pel·lícules importants i de cop i volta, pam, es dedica a sobreviure en pel·lícules d'acció. La sèrie Venganza, per exemple,
sí,
que en porta en Samaga 3. I no...
3, i jo diria que ja s'ha acabat.
S'ha acabat?
Sí, però era l'última, aquesta tercera, que va sortir per Nadal, oi?
Sí, més o menys. I després aquestes que ha fet amb el Collet Serra, que en porta 3 també, però és curiós que un home que té, no sé, ara deu tenir 50, 55 anys màxim,
sí,
màxim, però es posi a fer pel·lícules d'acció en les que té que fer gala d'un físic, doncs, a prova de persecucions, de lluit...
Però sembla que és el que ens està acostumant Hollywood. Bruce Willis quants anys deu tenir?
Sí, però ja no fa ara, també.
Home, Déu-n'hi-do, no?
Sí, Déu-n'hi-do.
Ara ja comença aquell punt de la brometa de la pel·lícula d'acció, i de quan era jove jo era així,
sí,
i ara, mira, m'han trucat perquè es resolgui alguna cosa.
I a l'Schwarzenegger...
El Schwarzenegger, el Robert Redford, encara jo no havia vist alguna que
però
feia...
d'acció, no.
Que, no d'acció, però feia gala d'home d'acció, que allò no es podia enganxar per cap costat.
No, però el Robert Redford no comparis amb l'Schwarzenegger, dona, que era un home...
No,
és un home
diferents.
No, és un home que fa d'espia retirat, però no es posa amb lluites i allà, a la que te pego.
Jo n'he vist
no.
algun anys últimament, que Déu-n'hi-do,
Jo
que
no,
dius, ostres, jo crec que a la seva edat ja estaria penxegant al primer cop de puny.
I, home, imagina't. No, però a part d'això, jo penso que això demostra una cosa, que el cinema és pura fantasia, pura ficció, perquè en definitiva el que passa és que aquesta gent que realment no fa de veritat aquelles escenes, sinó que està doblat, pugui, cada vegada que es fan més grans, fer pel·lícules amb més cops i violència. Tu t'imagines?
Continuen amb el gènere, escolta. No paren.
No, però és que això ha sigut una moda de no fa massa temps. És a dir, això em sembla que la va començar l'Estalone, eh? Que va començar a que quan es feia gran volien continuar fent el que feia. No, per aprofitar la seva imatge.
Si no, què faries, Sylvester Stallone?
Sí, no sé què faria.
Perquè una altra
no sé
cosa
què faria.
Al cinema jo no l'acabo de veure.
Ara té una pel·lícula que ara no recordo què era, que fa de policia retirat, que ho feia molt bé, molt bé.
Sí?
Perquè a vegades aquesta gent, per exemple, el Bruce Willis és un gran actor per mi. Tu fixa't en tota la seva trajectòria, que començava a la tele, la sèrie de televisió,
sí.
I després va fer comèdia, va fer doncs, una sèrie de pel·lícules. Jo penso que el Bruce Willis és un gran actor. I l'Schwarzenegger no, evidentment.
No.
Però aquest no, perquè aquest no. Si va fer la mateixa cara, dice que va ser governador de Califòrnia, imagina't.
S'ha quedat allà.
Que va arruïnar Califòrnia. Es pensava que
no sé governa... què és pitjor, que es digui al cinema o a la política.
Jo penso que és millor que es quedi al cinema, perquè sí, perquè
si no els americans, els californians,
California, crec que no ha aixecat el cap encara. Bé, tornem a la cosa. Liam Neeson, doncs, és un protagonista ideal, no té que esforçar-se massa interpretativament, perquè el paper que farà en aquestes pel·lícules és un paper que...
Sempre
la mateixa cara, els mateixos matisos. Aquí, doncs, tampoc hi ha una evolució de personatge. Jo penso que un actor o una actriu es veu si són bons si estan en una pel·lícula que evoluciona el personatge. Però si no evoluciona...
I el guió, no direm que pot ser el millor guió de la història, però li podia permetre a Neeson fer aquesta evolució d'un personatge, no?
El guió, sí.
Des d'aquest moment en què ell és més sanguinari, més criminal, fins a aquest dilema moral...
Sí, però...
Que es podia haver interpretat.
És que això és una excusa per donar-li la pel·lícula aquesta, eh? Per donar-li la pel·lícula un toc de, diguem, d'humanitat, per dir-ho d'alguna manera, que de cop i volta se n'adona que el seu fill pot estar implicat i vol que el seu fill es mantingui pur...
Allunyat, no?,
d'aquest tipus de vida. Però és que, noia, és que sempre fa la mateixa cara. Ara, és una pel·lícula eficaç, no se li pot demanar res més. Aquesta pel·lícula té una pila de tòpics. L'amistat entre dos gàngsters fins la mort. Fins la mort, vull dir, que pot arribar fins la mort. No faig un spoiler. I coses d'aquest estil, no? És una pel·lícula d'acció feta molt bé per el Jaume Collet Serra, que li deu dir Collet Serra, suposo.
Sí, a l'americana sí, però com que nosaltres aquest sí que el podem dir ben dit,
els americans no.
No,
penso que per situar la pel·lícula podríem parlar una mica de la trajectòria a Hollywood d'aquest noi, que és un noi, perquè va néixer el 74, per tant té 41 anys, i aporta, imagina't, des de l'any 2005 fent pel·lícules com a director principal. Aquest noi, em sembla que ho hem explicat moltes vegades.
En vam parlar, em sembla, quan parlàvem de Non-Stop, que era aquella pel·lícula que ens situava sobre un avió i que també estava protagonitzada per Liam Neeson, si no m'equivoco.
Sí, que es deia Sin Escales.
Sin Escales, sí. Non-Stop.
Aquest noi, quan tenia 18 o 19 anys, se'n va a Hollywood amb una motxilla, volia ser cineasta, es va posar a treballar allà de tot, va fer estudis de cinema a una acadèmia de...
I els va fer allà, no va estudiar a Catalunya.
Aquest és un productor d'allà.
Made in Hollywood.
Sí. I aleshores va començar a fer publicitat i es va convertir en un dels directors estrella de circuits publicitaris, perquè fer un anunci costa molt, eh?
Com a director.
No és tan fàcil fer un anunci com sembla, perquè l'anunci en 20 segons o 30 segons màxim s'ha de sintetitzar tota una història. I ell es va convertir en un director estrella, llavors va saltar a la direcció i s'ha especialitzat en pel·lícules de gènere. La pel·lícula de gènere significa... així, que són pel·lícules d'acció, pura comèdia també pot ser de gènere, però ell no en fa. Pel·lícules de terror i tot això, i per això va fer una pel·lícula que a tu em va agradar molt, que es deia La casa de la cera.
Diria que és la pitjor pel·lícula que he vist de la meva vida, fins i tot. I ara quan repassàvem la trajectòria abans d'entrar anys del Jaume Collet Serra, dic, carai, el director era ell d'aquesta pel·lícula del 2005, que era quan va debutar a la gran pantalla
però
Hollywood.
Però tu és molt dura, per això.
No. És la meva opinió, els meus gustos des de la ignorància.
Et vas a dormir?
No em vaig a dormir, vaig decidir dormir. Perquè no, sí, però per també he de dir que a mi em fan molta angúnia les pel·lícules... aquestes una mica gore, que tenen un punt així, a mi no m'acaben de fer el pes, I vaig decidir, escolta...
Però doncs... tenia alguna cosa interessant, perquè...
Ostres, els actors eren pèssims, i una d'aquelles actrius cantants rosses, no me'n recordo quina era.
No recordo quina era. Però la cosa de la cosa dels museus de cera i d'això...
Sí, són anguniosos.
Que sí, perquè tu has vist algun museu de cera i t'has imaginat una pel·lícula com aquesta.
Sí, pot ser.
Que sí, llavors...
Els ulls, no?
Sí, una estàtua de cera. Hi ha clàssics al museu de cera des dels... l'època del Mut, en què jo recordo una molt petit, una pel·lícula que una figura de cera pam, li trencaven la cera i sortia una cara monstruosa d'una persona viva. Penso que eren les pel·lícules de cera. No parlem d'aquestes, parlem de... No, però ell s'especialitza en pel·lícules d'acció, de terror com aquesta, i el seu gran èxit va ser La huérfana,
sí.
Una pel·lícula que feia la Vera Farmiga, que és una actriu que ara està bastant codijada, sobretot quan va fer una pel·lícula amb George Clooney, que es deia Up in the Air, aquella que feia, si no m'equivoco, de dona del Clooney, no recordo. Una dona amb un físic molt personal. No és que sigui excessivament atractiva, per dir-ho d'alguna manera, però té una gran personalitat i se la reconeix de seguida. Llavors, el Serra, doncs, esclar... Doncs,
allà va ser el gran salt,
sí,
2009,
jo per mi, web, jo per mi va ser el gran salt per fer pel·lícules de pressupost més gran. Va fer una pel·lícula d'una sèrie futbolística que es deia Gol,
sí.
Bueno,
la segona,
i no sé si ha continuat la sèrie, ell no l'ha continuat, i després ja es va liar, diguem-ho d'alguna manera cinematogràficament, amb el Liam Neeson, amb les pel·lícules que hem dit, que tenen una gran virtut. Són pel·lícules de sèrie B, en el sentit de que no tenen el pressupost de Fast and Furious, sí, per dir-ho d'alguna manera, no? I són pel·lícules que... ell sap treure molt partit d'aquests mitjans, que no són els de les grans pel·lícules, però són superiors a les pel·lícules que podria fer aquí. Això és evident. Aquí la gràcia d'ell és que tracta de donar-li a cada pel·lícula un segell i diferenciat. En aquesta que estem parlant d'ara, Una noche para sobrevivir, ell té una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que és la separació entre escenes que utilitza personatges urbans, però ho fa d'una manera diferent a com pot fer en una sèrie de televisió que es veuen els gratacels. Ells fan pràcticament en cada separació una mini pel·lícula d'acció. És curiós, la càmera comença, no sé, a un lloc i comença a anar d'una manera vertiginosa amb una mena de traveling, però monstruós, que et dona una visió de la ciutat i més o menys. I això ho fa, i cada separador és diferent. És a dir, el tio et sap.
També ha treballat fent sèries als Estats Units.
Sí, va fer una sèrie, dos capítols d'una sèrie només.
The River.
Sí, que no la conec. No la conec. No, ell jo penso que...
Té talent.
Jo penso que sí, el que passa que no li... potser li falta un guió a la seva alçada per saber ja si pot fer-ho. En aquesta ho hagués pogut tenir, però ell no estava per això, estava per l'acció i tot això, i aleshores té molta influència d'alguns telefilms, d'alguna sèrie de televisives, d'aquestes de tipus Sin Rastro i totes aquestes sèries, però ell té un estil, jo penso que propi, i fixa-t'hi, la importància de les seves pel·lícules, que deuen guanyar diners a manta perquè les està distribuint mundialment la Warner Bros. Perquè una pel·lícula destrueix una major com aquesta, la Warner, significa que les pel·lícules
que
són
fan,
molt...
treuen
molt,
el seu rendiment.
Sí, no, són molt comercials. És a dir, que jo l'hauríem de veure... L'hauríem de veure, doncs, no sé...
Amb un bon guió.
Sí, aviam què passaria.
Quin guió li podria encaixar a Jaume Collet Serra?
No ho sé, perquè és un incògnita, perquè aquesta gent que fa pel·lícules d'acció, doncs no sé exactament.
Perquè una pel·lícula romàntica o un drama, tu el veus dirigint aquest
tipus?
És
que no sé, perquè el cinema hi ha sorpreses, eh? Perquè, clar, ell està acostumat a fer això, porta ja...
És el que hem pogut veure.
Sí, però, clar, això de les etiquetes a mi sempre... fan una mica...
És que passa com els actors, no? Que a vegades
els
dius...
Els actors hi ha tothom.
Clar, dius, no sabem
si és
que...
A tu no t'han etiquetat mai? Segur. Escolta, tu li preguntes al director de l'emissora, et dirà, com és l'Alba? I et farà en dues línies una etiqueta i diràs, jo sóc així.
Mira, no? Els vicis que tenim aquesta societat, oi? De posar, sí, de posar les etiquetes.
Bueno, per això passa tot, perquè estem en una societat d'aquelles que si no etiquetes a la gent et perds, perquè amb la quantitat d'informació que hi ha, tu no pots, tu, és que etiquetar a la gent és això, i és una llàstima.
Ens perquè, organitzem d'aquesta manera.
Sí, per això no és així, clar. Llavors, clar, el Jaume Collet Serra, amb aquesta etiqueta que
té... li posaríem, sí, director de sèries B.
Sí, però mira...
pel·lícules d'acció.
Sí, però mira, d'acord, li posaríem això i la té. Però ara, per exemple, el Kenneth Branagh, com a Sant Shakespeare, i ha acabat amb la Cenicienta, tu. I és clar, i la Cenicienta, jo penso que comercialment és una pel·lícula molt eficaç. I el Kenneth Branagh, que era un gran director, que ara representa Shakespeare als escenaris, mm-hmm, de tant en tant, que ha dirigit Hamlet i coses... Es queda esperat, no? Això, és que les etiquetes estan per trencar-les. Alba, trenca la teva etiqueta. Com la tens? Va.
Ostres, barrejada, em sembla.
No, però no t'ho has pensat mai?
No, això els oients, Àngel, els avorrirem.
No, però tu no t'has plantejat mai de dir a mi em veuen els altres així amb aquesta etiqueta? Va, ho has fet.
Doncs mira, de tant en tant, però si et dic la veritat, que... no em treu la son, no em preocupa massa, més enllà de les persones que m'interessa que sàpiga.
No,
que
no, però professionalment, potser llavors tu, no sé, podrien donar un treball, una feina...
Ah, ja ho veurem, Àngel. Deixem les etiquetes, no estàvem aquí per trencar-les. Ah. Doncs trenquem-les.
I menys les teves, oi?
Trenquem-les, exacte. Totes trencades. Com és allò, aquí qui fa les preguntes aquí, o com diuen, oi? Som-hi. Què et sembla si llegim alguna de les crítiques que han escrit els teus companys? A veure si estem d'acord o si van a la mateixa línia. El Justin Chang, de The Variety, diu: Liam Neeson fa el seu i ho fa bé en aquest sòlid i satisfactori thriller de màfies irlandeses americanes. Collet Serra porta a cada escena una subtilesa emocional i una intensitat moderada.
No, esclar, però fixa-t'hi, no parla del director...
No, parla curiós, de la subtilesa emocional, no?
Sí. No, ja ho sé, però fixa-t'hi que no parla del director, és curiós. Nosaltres estem parlant del director, sobretot.
Sí, però sí que parla de Collet Serra.
Sí, però... Digues,
Collet Serra diu, porta una escena, porta a cada escena una subtilesa emocional i una intensitat.
Sí, és veritat, sí, va, mira.
Veurem si hi ha algun més que en parla. El Kenneth Duran, de Los Angeles Staffis, diu: no és només la força de les interpretacions en el que ens posa de gom a gom en la història, sinó que també l'adreça dinàmica i vigorosa del director espanyol Jaume Collet Serra.
Ah, mira, doncs aquest també
mira,
parla.
Mira, dos de dos. Sí. Que parlen...
Que passa que no ha dit català, eh?
No, ha dit espanyol. No sé com ho porten a Hollywood, això.
Malament. Del sobiranisme. No tenen ni idea.
Si els interessa o si Jaume Collet Serra haurà d'anar a fer una mica de país o no. Mira, el Todd McCarthy, de Hollywood Reporter, diu: Liam Neeson fa un pas més per convertir-se en el nou Charles Bronson. La pel·lícula podia haver-se titulat fàcilment Sinners Stop 2.
No, això no estic d'acord. El Charles Bronson, és que... Ves el que dèiem de les etiquetes. El Charles Bronson és un actor que va començar fent pel·lícules de tot tipus i va acabar fent pel·lícules de justicier. I aleshores, clar, l'etiqueta de Bronson és justicier i aquí no és un justicier. El Bronson era un home que, com que ell pensava que en les pel·lícules, com que pensava que la llei no era suficient per castigar els culpables, el que feia era simplement perdre la justícia per la seva mà. I això no és això.
Doncs no hi estem d'acord.
No, és que a vegades diuen coses que no les han vist.
Ah, doncs malament. Nosaltres la crítica, almenys, quan fem la crítica d'una pel·lícula...
Jo per la meva edat les he vist. És un desavantatge i un avantatge.
Vinga, arribem a la quarta i última crítica. És del Michael Phillips, de Chicago Tribune, que diu: dirigida frenèticament per Jaume Collet Serra i escrita per Brad Inglesby, Run All Night promet una carrera a tota velocitat puntualitzada per munts de trets, sang i cossos. Missió complerta.
Sí, no, i això ajuda molt a aquestes transicions entre escenes, mm-hmm, que s'agermanen una mica amb la narrativa de les escenes.
Aquest frenèticament, no?
Sí, és frenètica la pel·lícula, realment.
Doncs escolta, al final tots en parlen, de Jaume Collet Serra.
Ah, sí, és veritat, eh? Sí,
no?
Sí. Per què tu us has escollit d'anar?
No, et prometo que els he llegit
va.
I després et passaré el
paper. Alba, que cauran les dents.
No, home, no. Mentides, no. Veuràs com venen una després de l'altra. Per tant, segur que tornarem a parlar de Jaume Collet Serra, Àngel.
Sí, jo penso que sí, perquè segur que d'aquí un any en tenim una altra.
Mira, l'any passat, 2014, en traia una, 2015 una altra.
Sí, sí.
L'any que ve.
Sí, jo penso que sí. Per cert, està per Barcelona, eh?
Doncs ja ho saben, els clients. A veure si el veuen i li pregunten
li
què tal.
Li sortirà a tots els mitjans informatius aquest cap de setmana, perquè li han fet moltes entrevistes, ha vingut a promocionar la pel·lícula aquí i està per Barcelona. És un home que, pel que m'han dit, jo no he parlat amb ell, és un home molt sec, parlant, no té massa...
No és
massa empàtic? No té res que veure amb les seves pel·lícules.
Vaja, escolta.
Ves una de les etiquetes? Tu veus aquest home, hi poses una etiqueta i veus les pel·lícules... Carai.
No tothom pot ser simpàtic i
no,
tenir carrera,
clar,
oi?
Clar.
Àngel, recomanada doncs la pel·lícula de Jaume Collet
Serra. Perquè li agradin les pel·lícules d'acció.
Perquè els agradi aquest tipus de pel·lícula, aquest tipus d'actor com Liam Neeson. Doncs ja ho sabeu, aquestes són les dues alternatives d'estrenes que arriben aquest cap de setmana. Això sí, a la cartellera hi ha més pel·lícules dels que hem anat parlant aquesta setmana. Àngel, moltes gràcies, bon cap de setmana i tornem la setmana que ve.
Gràcies, Alba. Adéu.
Adéu-siau.
Adéu.